Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Ahir es van entregar a la tarda els Premis Ràdio Associació, uns clàssics que aquest any han premiat els divulgadors radiofònics de l'any a Catalunya. Vaja, que ho fan cada any, però el d'aquest any també amb premiats d'enorme talent. Des del Rafael Túria, des del gran Eduard Boet, la Magda Llurba, o els 35 anys d'història del suplement de Catalunya Ràdio, o els de la Sotana, o el Joan Lluís García, també el reconeixement de molts programes de ràdios locals i, evidentment, el premi al Toni Clapés pels seus 25 anys al capdavant de les tardes de la Ràdio de Catalunya amb el lideratge consecutiu amb el Versió, primer l'original i després amb el RAC1. El Clapés, ironia, humor, agró i diversió, va fer un còctel memorable amb un discurs sobre la ràdio del passat, la ràdio del present i la ràdio del futur, tant des del punt de vista del receptor com també els de l'emissor. És això, exactament això, el que era, el que és i el que pot ser la ràdio.
Fa 25 anys vàrem arribar, aquesta emissora on esteu vosaltres ara, vàrem arribar a una ràdio on el correu electrònic era incipient, on el diari del matí marcava els temes de la tarda, on teòricament el públic a qui et dirigies era femení a la tarda, on podies marxar a dinar al Taita 2, on no existia la web ni les xarxes, on només calia alimentar l'antena amb continguts per la ràdio, on un uixer entrava durant el programa, entrava i aclavava les aigües mentre feies programa, on Xavier Salvà, muntador musical, aleshores buscava els CDs a la discoteca, pels més joves com una biblioteca, però amb discos o CDs, on els oients es queixaven per telèfon, trucaven a Elisabet Espuny aguantant la frase «Senyoreta, el sou li pago jo», on hi havia magnífics lots per Nadal, on quan demanaves una unitat mòbil no es disposava, que en aquest cas demanaves a la tarda una mòbil, no en disposaven perquè, tot i tenir-ne 8 aparcades al carrer, no hi havia tècnic, perquè a la tarda sempre tiraven del que quedàvem del bufet del matí, el Basses ho arrasava tot, és com els hotels d'aquests del matí de quan vas de turisme, i el que quedava és el que fèiem. Els anys han anat passant, 25, i tot ha canviat. Ara, de l'antena s'ha de fer peça web, tuits, Instagram, TikTok, pic-toc, kik-kik-kik-troc. Dino davant l'ordinador, un trisàpat del fornet del Rossent, que ja no sé quin demanar. El diari, tal com va dir Josep Pla, és paper a les 12 del migdia. La informació i els continguts al matí ja no valen a la tarda. S'ha d'actualitzar permanentment. El públic que ens escolta és transversal, ja no és femení. Ens enganyen amb fake news, recentment, per exemple, la mort de Josep Carreras, has de contrastar, ho diem, no ho diem, hi ha uns nervis a l'equip, tira-ho, no tiris, espera, contrastem, truquem a la Cavaller i del disgust una mica més i la matem amb ella. Però després li diem que no, confirmem que és fals. Les crítiques t'arriben directament a través de Twitter, imbècil, gilipolles, nyordo... Al teu voltant tot és cada dia més políticament correcte. Les músiques estan al dàlet. Ja no existeix la discoteca. I aquest dàlet es penja. Braços oberts del tècnic, obre el micro, que ara són tècnics, no muntadors musicals, obre el micro i parla, xaval, que no hi ha res més a tirar. No hi ha res en antena. La mòbil es podreix al pàrquing, perquè ara les mòbils no circulen, gràcies a la Colau. Ara el que circula és els taxis, amb reporters, amb Quantum, és lo nova mas, el Quantum, o una cosa que anomenen el reporting o el Merlí. És l'època de començar una conversa acceptable amb un convidat i acabes parlant amb un dos iogurts i un fil de seda, perquè no hi ha manera d'escoltar el convidat. És més, s'acaba tallant la conversa. Però després parlem del 5G en el Congrés de Telefonia Mòbil. I quan acabes la jornada sempre t'espera la meravellosa Xènia Lobo, la millor professional amb qui he pogut treballar colze a colze, t'espera i et diu dues coses, podem comentar dues coses que es multipliquen amb una xifra exponencialment molt alta. I com ara aquests són els, diríem, el resum d'aquests 25 anys. I quins 25 anys ens esperen? Doncs molt fàcil. D'aquí un o dos anys tindrem el Chat GPT, jo me n'aniré cap a casa i finalment tindré un relleu del que és el Versió RAC1.
Ximpum. I evidentment se'm va recordar del seu pare, tristament traspassat la setmana passada. Sempre tan meravellosa la ràdio, ahir es va tornar a fer enorme, si recomanable, va ser el discurs del Toni Clapés, d'una generositat i d'un talent envejable, va ser la presentació que en van fer el Jair Domínguez i en Peyu del premi del Toni Clapés. Van fer un conte deliciós que val la pena recuperar. Quan la ràdio no és un búnquer, sinó que es deixa en mans dels professionals, dels companys, dels admirats, dels amics, és llavors quan la ràdio dona la millor versió de nosaltres mateixos. Felicitats al Toni pel premi i pel record de la ràdio, i al Jair i al Peyu per un conte que va retratar la vida del millor professional de l'any. La ràdio, sempre la ràdio, i visca la ràdio. Són les 8:05 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, Peu Terra, que és divendres. Per fi és divendres, 21 d'abril del 2023.
I avui el sol es combinarà amb alguns núvols. Ara al matí no es descarten 4 gotes a la Costa Daurada i després a la tarda algun ruixat al Pirineu. Demà serà un dia de temps insegur, amb xàfecs a moltes comarques, i diumenge s'espera un Sant Jordi tranquil.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, encara es tallen carrils en dos trams de l'AP7 per avaries de vehicles, a la Jonquera en sentit sud, i a Castellbisbal també cap al sud, on hi ha algunes cues. A la C55, a Castellgalí, també es talla ara la calçada en direcció a Manresa.
De seguida, i a la línia R4 Rodalies, continua tallada aquesta hora, ara entre l'Hospitalet de Llobregat i Martorell. El motiu és que ha fallat el subministrament elèctric. Adif assegura que està treballant per intentar resoldre aquesta incidència. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El govern d'Espanya obre la porta que els nous detalls que el món ha recofet públics de l'Operació Catalunya arribin al Congrés dels Diputats. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, reaccionava a la notícia que us vam avançar abans d'ahir aquí a RAC1, que la policia patriòtica va pagar 25.000 euros de fons reservats a un agent de duanes francès perquè els donés el número d'un compte de Xavier Trias Andorra, que va resultar fals. El ministre diu que això són coses del PP.
Son hechos gravísimos. Era la España del pasado, la España del Partido Popular, donde se delinquía, donde se ponía a disposición de sus intereses políticos partidarios, se ponía toda la administración, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para este tipo de operaciones, desde luego gravísimas y completamente delictivas. Ahora estamos en la España que mira al futuro y, por supuesto, se tiene que clarificar en los tribunales y, si ha lugar, también en las comisiones de investigación que en el Parlamento están creadas.
Tot i això, recordem que la comissió d'investigació de l'Operació Catalunya que hi ha oberta al Congrés, de moment només ha acordat dues compareixences, la del banquer andorrà Higini Cierco i la de l'excomissari José Manuel Villarejo, que és com el Juli Verd, que està a totes les salses. És evident que sembla de broma que s'estigui preparant una comissió d'investigació d'aquesta bestialitat que va ser l'Operació Catalunya i que les úniques dues compareixences ara acordades siguin la d'un banquer andorrà i la de l'excomissari Villarejo. En tot, els partits que més han estirat per reprendre les investigacions de l'Operació Catalunya no llencen la tovallola. Un dels que més estira és Esquerra Republicana. De fet, el seu cap de files a Madrid, en Gabriel Rufián, diu que continuaran batallant perquè hi hagi més noms, com ara els de Mariano Rajoy o del ministre Jorge Fernández Díaz. Gabriel Rufián en parla avui en una entrevista al digital Crónica Libre.
Sí, claro, debería estar el máximo responsable del Partido Popular durante tanto tiempo como Mariano Rajoy y por extensión, máximo responsable de un gobierno que hizo lo que hizo, de forma ya demostrada, ya no es opinable. Muchas de las cosas, repito, muchas de las sospechas que nosotros decíamos en comisiones, en plenos, en intervenciones, en entrevistas, ya son certezas. Ya, la única pregunta que cabe hacerse es que sea lo siguiente.
Rufián parla de pràctiques mafioses evidents i recorda que el PSOE no pot fer com si no en sabés res, perquè algunes de les qüestions van passar amb els socialistes quan eren al govern d'Espanya.
El PSOE muchas veces pone excusas peregrinas. No quiero que la imagen de España se vea afectada fuera, esta persona no sirve de nada, que no venga. Cuando no querían que viniera Villarejo, fue porque Villarejo ha trabajado para 14 ministros del Interior, casi todos ellos del PSOE. Entonces, el PSOE se mueve en aguas tenebrosas en esto, porque nunca sabe cuándo le van a morder.
Els republicans insistiran perquè hi hagi més compareixences i recorden que això encara és possible perquè la nova comissió d'investigació només ha acordat dues compareixences, però deixar la porta oberta a afegir-ne més endavant. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa l'escriptora i col·laboradora del món a RAC1, Marta Alòs.
L'hemeroteca ens recorda el tot s'hi val de l'alcaldessa Colau quan en un mític electoral a Nou Barris el 2015, aprofitant les mentides que abocaven diaris tendenciosos com El Mundo, va repetir com un lloro els suposats diners a Andorra i Suïssa d'aleshores candidat Xavier Trias, que va haver de patir un autèntic linxament mediàtic. Tot plegat ja es va demostrar que es tractava d'una fabulació del clavegueram policial estatal amb el director d'orquestra Jorge Fernández Díaz, ministre d'Interior. Després que aquesta casa d'estapés que es va pagar 25.000 euros de part de l'Operació Catalunya a un agent francès pels detalls del compte fals de Trias a Andorra, el ministre Bolaños ha posat el crit al cel perquè, com això pertany a l'època dels malvats del PP i amb ells els socialistes, Espanya mira al futuro, aquest aposta perquè es clarifiqui aquesta qüestió als tribunals i a la Comissió d'Investigació al Congrés. Molt em temo, però, que tot quedarà en paper moll, perquè ja se sap que les clavegueres de l'Estat continuen i continuaran a tota màquina, mani el PP o mani el PSOE.
Però atenció al que acaba de publicar el periòdico. Els dies posteriors al referèndum de l'1 d'octubre, un grup d'empresaris catalans va intentar agendar una reunió secreta entre el president Puigdemont i el rei Felip VI. És una revelació que fa avui David Madí en una entrevista al periòdico. L'exsecretari de Comunicació de Convergència va jugar un paper clau durant els mesos més calents del procés. Formava part, recordem, de l'anomenat Estat Major, un òrgan informal que assessorava el govern de Catalunya i que va liderar l'organització del referèndum. A l'entrevista d'avui, David Madí explica que una part del que defineix com la burgesia barcelonina el va implicar en un procés de negociació al més alt nivell per evitar el xoc de trens. Assegura que perseguia un objectiu molt clar: convocar una reunió secreta entre el rei d'Espanya, Mariano Rajoy i Carles Puigdemont per trobar una solució al conflicte polític. Al final, els esforços de David Madí i aquests empresaris no van fructificar i la trobada mai es va arribar a produir. 8 i 11 minuts, el Barça té coll avall que la UEFA no el deixarà sense Champions pel cas Negreira. Aquesta és la convicció de Joan Laporta després que ahir es fes pública una reunió a Eslovènia entre ell i el president de la UEFA, Alexander Ceferin, que tenia l'objectiu de construir ponts i suavitzar les postures entre els dos. Tot plegat mentre la UEFA encara investiga si els pagaments del Barça a José María Enríquez Negreira violen el marc legal i, en definitiva, si el club va fer trampes intentant comprar àrbitres, cosa que Laporta insisteix a negar una vegada rere l'altra. Ja ho va fer dilluns a la roda de premsa que va fer el Camp Nou, també ho va fer abans d'ahir, quan va donar la cara davant Javier Tebas a l'Assemblea de la Lliga, i ahir el president del Barça hi va tornar, ara amb el màxim responsable de la UEFA, agafant un avió i anant directament cap a Eslovènia. Com ara dèiem, Laporta està convençut que la UEFA no castigarà al Barça sense competicions europees, però per si de cas continua allargant la mà a Ceferin, tal com ja va fer dilluns davant de més de 100 mitjans acreditats al Camp Nou.
El senyor Ceferin en un principi doncs va fer unes manifestacions, però jo també li reconec que està actuant ara amb prudència, la prudència que obliga el càrrec, i està actuant també d'una forma responsable. No ha caigut en el parany del senyor Tebas, de moment.
Recordem que la UEFA s'ha de pronunciar com a tard aquest estiu, tenint en compte que les inscripcions a la Champions League ja estan en marxa i Ceferin és el primer interessat a tenir la pròxima edició enllistida el més aviat possible. Tot això per un cantó. Per l'altre, el vicepresident de l'àrea de màrqueting del Barça, Juli Guiu, va assegurar ahir al Món a RAC1 que un retorn de Leo Messi beneficiaria tant el club com la Lliga i que Javier Tebas seria ruc de no posar-hi de part seva en cas d'arribar a un acord amb l'argentí.
Segueix sent el futbolista número 1 del món. És evident que aquesta tornada seria un efecte positiu dintre del món del màrqueting.
Tu creus que a Javier Tebas li interessa que Messi torni a la Lliga Espanyola?
No, per suposat. I seria molt burro que no ens ajudés.
L'objectiu del Barça és demostrar a la Lliga que molt aviat deixaran d'estar excedits en els topalls salarials. En aquest sentit, el club ha de presentar el seu pressupost per la temporada vinent, abans del 30 d'abril, malgrat que Messi encara no ha rebut cap oferta del Barça. Tornant al que deia Juli Guiu ahir aquí al Món a RAC1, també es va posar les mans al cap amb el vídeo en què el Real Madrid relacionava el Barça amb el franquisme. Reconeix que encara no se'n sap avenir.
A títol personal, em sembla la cosa més vergonyosa que es pot fer en la vida. Com crec que opina tothom que té dos dits de front.
I, per cert, Juli Guiu també va explicar que el Camp Nou fregarà el ple absolut en el partit de demà passat contra l'Atlètic de Madrid al Camp Nou, a 16:15 de la tarda, en la línia del rècord de venda d'entrades d'aquesta temporada, que el mateix Guiu ens va explicar fa uns dies també al Món a RAC1.
I un menys estem en 87.000, crec que podem arribar als 92. Sí. És una molt, molt bona hora. La gent ve amb famílies, està molt bé. Les 4:15, les 6, són hores molt, molt bones pel ticketing.
i tot això el dia en què vam saber que havia mort Josep Maria Fuster, emblema del Barça de la dècada dels 60, conegut popularment com el noi de Linyola. Va jugar-hi més de 400 partits, va guanyar 4 títols, 3 copes i una copa de fires. Demà passat contra l'Atlètic de Madrid, al club, evidentment, li farà un homenatge amb el minut de silenci. Una abraçada molt forta a la seva esposa, a l'Isabel, als amics, que en tenia molts a tot arreu. I, evidentment, un record per tota aquella gent que va fer aquell Barça enorme, el Fuster, que també va estar vinculat també al món de la ràdio, va ser durant molts anys tertulià amb el Bassas al matí de Catalunya Ràdio en aquella època, i que a més va tenir grans amics i grans records de molts anys de les èpoques amb un dels seus grans amics com era Charlie Reixac. Repeteixo una abraçada especialment a la seva dona, a la Isabel. Un quart de nou del matí, la reforma de la llei del només sí és sí provoca una trencadissa al govern d'Espanya. El PSOE i el PP van pactar-ne els canvis davant la impossibilitat que els socialistes poguessin pactar-los amb Unides Podem. L'ambient es va enrarir molt ahir al Congrés, tant que Pedro Sánchez a la nit intentava marcar distàncies amb Podem en un míting a Còrdoba. Els deia que no accepta lliçons de feminisme. No cita Podem, però se l'entén tot.
Yo creo que es muy necesario que el Partido Socialista reivindique el feminismo. No tratamos de monopolizarlo. Tenemos nuestra visión del feminismo, también del ecologismo, pero evidentemente lo compartimos y lo hacemos nuestro como proyectos de transformación social o territorial, como es el caso.
Una declaració que contrasti molt amb el plor d'Irene Montero, la ministra d'Igualtat, poc després de la votació del Congrés d'ahir, que va consumar la trencadissa, el PSOE i el PP, fent pinya a favor de la nova llei i Podem i la resta de l'esquerra en contra. Irene Montero ho definia d'aquesta manera.
Hoy es un día triste, seguramente el día más difícil que yo he vivido en este Parlamento como ministra, y creo que también para todas las feministas de esta Cámara. Costó muchos años de movilizaciones, de lucha feminista, de trabajo en el Gobierno, poner el consentimiento en el centro.
Tot i el canvi d'aliances del PSOE, el govern d'Espanya recalca que no hi haurà trencament. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, fons de Moncloa descarten que canviï res, ho defineixen com una pedra a la sabata en un llarg camí. Podem tampoc en parla, ho centra tot a criticar el PSOE pel canvi, i des d'aquest partit es diu que es miri endavant Patxi López.
Ha habido 206 acuerdos y un desacuerdo en el gobierno de coalición. Y es verdad que este ha sido muy llamativo, que ha habido mucha escenografía, pero en el fondo, como vuelvo a repetir, la ley está ahí. Y la ley sigue siendo una muy buena ley, y la ley lo que ahora ha pasado es que hemos corregido los defectos que tenía, punto.
I critica el PP que ahir es va baraonar sobre els dos partits del govern espanyol. El PSOE per la derogació d'una llei en només 8 mesos, a Podem abraonament físic amb un aplaudiment sobredimensionat després de la votació de tota la bancada del PP sobre les ministres Irene Montero i Ione Belarra assegudes soles a la bancada blava i vestides amb brusa lila, això mentre Montero plorava.
La divisió dins del govern d'Espanya és evident, hi ha un abans i un després polític, però també penal, perquè el canvi és molt significatiu i el consentiment ja no és l'eix de tota la norma del Codi Penal, Jordi.
Sí, la reforma torna a introduir la violència o la intimidació com un element per valorar en les penes que imposin els jutges. Altrament dit, que es torna a l'anterior Codi Penal, i precisament per això la ministra Irene Montero ahir posava com a exemple el cas de Dani Alves.
Un sistema que basa la credibilidad de la víctima en las heridas que tiene sobre su cuerpo, que permite a las defensas, como la del futbolista Dani Alves, decir que ha habido consentimiento porque no hay marcas de violencia.
Podem i tota la resta de l'esquerra del PSOE denuncien que es torna a desprotegir i les víctimes. Només així s'expliquen sentències com la de la manada, que precisament va acabar encenent tot el moviment feminista fins que es va aconseguir situar el consentiment al centre de la llei, el que ara precisament canvia.
Ara sentia Irene Montero parlant del cas de Dani Alves. Doncs bé, l'exfutbolista ha tornat a demanar que el deixin en llibertat mentre espera que arribi al judici. Els seus advocats van presentar ahir un altre escrit a la jutgessa amb una prova nova. És un informe en què s'analitzen detalladament les imatges de les càmeres de seguretat del Sutton, el lloc on hauria comès la presumpta agressió sexual. Els advocats consideren que aquesta prova desmunta la versió de la víctima. I a tot això, els Mossos d'Esquadra estan investigant una altra agressió a una menor. Segons va avançar ahir el periòdico, una jove de 16 anys va acostar-se a una parella de la Guàrdia Urbana, al Poble Nou de Barcelona, per explicar que alguns dels seus familiars la violaven. Llavors la van portar a les dependències policials i després a l'Hospital Clínic on li van fer una exploració. Els Mossos ho estan investigant i han activat els serveis socials perquè es facin càrrec de l'adolescent i així poder-la allunyar dels presumptes agressors. D'altra banda, una jutgessa de l'Hospitalet de Llobregat ha deixat en llibertat amb càrrecs el mosso detingut dimarts per agredir una dona amb una discapacitat intel·lectual. La gent no pot acostar-se a la víctima ni tampoc comunicar-s'hi. Està acusat d'un delicte d'agressió sexual a una víctima especialment vulnerable. Sobre la batalla entre el PSOE i Unides Podem, escoltem el comentari que hi posa el periodista de La Vanguardia i col·laborador del Món RQ, Pedro Ballín.
El presidente Pedro Sánchez lleva una semana en modo apisonadora y a Unidas Podemos no le ha quedado más remedio que ensayar sutilezas sobre el enfado para marcar perfil. Se apropió de la ley de vivienda y le dio el trofeo a Esquerra y Bildu, hizo suya la conversión de las casas de la Sareb en pisos de alquiler social y anunció la construcción de decenas de miles de viviendas públicas mientras Unidas Podemos andaba enredado en sus disputas sobre la autoridad moral de papá y de mamá. Para rematar, ayer encontró en Doñana la mejor coartada para ausentarse del pleno, mientras la ministra de Igualdad, Irene Montero, recibía uno de esos varapalos políticos cuya víctima ha de contentarse con esa medalla de chocolate que son la autoridad moral y la pena. El PSOE entrará en modo campaña desde la cima del mundo, el despacho oval de la Casa Blanca, y a Podemos no le queda otra que enfadarse sin romper nada, porque en el gobierno le llueven chuzos de punta, pero fuera de él se duerme entre cartones. Que le pregunten a Junts.
8 i 21 minuts. Parlar de sexe i de pornografia amb els fills és necessari. Ho diuen fins i tot veus del sector del porno davant la realitat que aquest tipus de continguts s'està convertint a la porta d'entrada al sexe i en un model per molt joves, cada vegada més joves. I com que aquesta conversa pot ser incòmoda, la directora de pel·lícules porno feministes, Erika Lust, ha creat una guia donant consells sobre com trencar el gel i com introduir reflexions i valors. Benet Íñigo.
The Porn Conversation aconsella evitar culpabilitzar els joves amb expressions com...
Qui t'ho va ensenyar? Per què ho estàs veient? No hauries d'estar veient això.
Són converses que Erika Lust proposa abordar de manera recurrent perquè vagin evolucionant i des d'un clima de confiança.
Lo puedes hacer en el coche conduciéndolos a fútbol y ahí empiezas una nueva conversación donde no necesariamente los tienes que mirar a los ojos. O cuenta una historia sobre una amiga tuya y así consigues abrir la conversación.
Com abans es produeixi la primera conversa, abordant, per exemple, aspectes més objectius com l'anatomia, més fàcil serà que l'intercanvi vagi evolucionant. I parlar de porno no vol dir fomentar-lo abans d'hora.
Creo que sería interesante poner la pornografía detrás de una barrera de pago. Creo que es la manera más segura de asegurarnos que está pensado para adultos.
La directora, en tot cas, és partidària de fomentar un tipus de contingut pornogràfic amb una perspectiva feminista i diversa, que avui costa molt de trobar a la xarxa.
Una altra de les conseqüències que provoca aquest consum massiu de pornografia entre adolescents i joves és l'augment de menors de 30 anys que prenen Viagra o altres substàncies semblants. Segons explica un reportatge a La Vanguardia, ho fan principalment per dos motius. El primer, per la inseguretat que genera molts homes veure com els actors porno duren molt més temps que ells mantenint relacions. I l'altre, per poder aguantar més tenint sexe després d'haver consumit alcohol i drogues. De fet, bona part de la venda d'aquest tipus de substàncies és en locals d'oci nocturn, on el preu d'una pastilla pot arribar als 20 euros, quan normalment és de 2, i on moltes vegades no supera cap control sanitari. Experts en intel·ligència artificial veuen poc probable que es pugui aplicar una moratòria a tecnologies com el ChatGPT, tal com han demanat un miler de personalitats a nivell internacional. Creuen que ja és tard per intentar limitar l'accés a aquesta tecnologia i que és molt més oportú regular-ne el seu ús. Aquest debat va centrar la segona jornada del Congrés sobre Tech que s'ha fet aquests últims dies a la ciutat de Barcelona, o del Martínez.
El gran cap de cartell de la sessió d'aquest dijous era el divulgador Carlos Santana, que compta amb més de 750.000 seguidors a YouTube. L'expert admet que l'ús d'eines com el ChatGPT té certs riscos, però creu que és més útil aprendre com utilitzar-lo que no intentar posar-hi barreres. Entre altres coses, diu perquè l'abast dels models de llenguatge ja va molt més enllà del sistema que ha creat l'empresa OpenAI.
Desde que se ha liberado, la comunidad en Internet no ha parado de desarrollar herramientas cada vez más cercanas a ChatGPT que son de libre acceso, que cualquiera puede descargar y ejecutar en su ordenador. Con lo cual, en paralelo a OpenAI desarrollando esta tecnología, tenemos un montón de modelos open source. Hemos perdido el control. Ja no se puede parar.
Santana creu que la introducció del ChatGPT a les escoles pot incentivar la creativitat dels alumnes a l'hora de treballar certs continguts. Tot i això, admet que també hi ha riscos. A hores d'ara, per exemple, no hi ha cap tecnologia capaç de comprovar al 100% si un alumne ha fet servir la intel·ligència artificial per fer un treball escolar.
En canvi, altres experts dubten de la utilitat real que tindran eines com el ChatGPT en els nostres dies, o la intel·ligència artificial. L'economista Xavier Sala i Martín recorda que els models que han sorgit fins avui encara estan plens d'error i remarca que no poden planificar ni resoldre problemes ni entendre res. És per això que qüestiona els que pronostiquen que la intel·ligència artificial farà desaparèixer moltes professions. En va parlar ahir al món RAC1 en una masterclass amb una intervenció magistral a la tertúlia de gairebé un quart d'hora sense interrupcions que val molt la pena recuperar. És la seva opinió i cadascú tindrà la seva, eh? Però n'hem fet un extracte de 2 minuts amb el més destacat, però si després la voleu sentir sencera la podeu trobar a RAC1.cat. Deia això el professor Salamartín.
Aquí tenim un problema que d'entrada és molt greu, molt greu, molt greu, que és el problema del nom. Intel·ligència artificial. Sembla que sigui una cosa molt perillosa, però, diguem, el que són aquestes màquines que s'anomenen d'intel·ligència artificial generativa, que és a dir, que poden generar textos, que poden generar música, que poden generar imatges, no? No són intel·ligents. No són intel·ligents. Són màquines de fer prediccions, que fan prediccions que són molt verosímils, que tu llegeixes i dius, ostres, sembla que ho hagi escrit un humà, eh? Però, com que són màquines de fer prediccions, no són màquines de dir la veritat, entre altres coses perquè no saben què és la veritat, no saben ni el que són les paraules. Ens fa molta por perquè li diem intel·ligència artificial i associem la paraula intel·ligència amb nosaltres, que tenim intel·ligència natural, eh? Però no és intel·ligent, en el sentit de que no pot fer, diguem, no pot planificar, no pot solucionar problemes, no pot, i no pot entendre res. O sigui, al final, intel·ligència és la capacitat d'entendre. I, per tant, ni és intel·ligent, ni ens ha de fer patir en el sentit de que ens robarà els llocs de treball. El que passarà amb aquesta gent que diguem, ens robarà algunes tasques, però llocs de treball jo crec que ben pocs. Al llarg de tota aquesta història hi ha hagut milions d'invents que ens han pres llocs de treball. Hem estat automatitzant. Si no, la Sagrada Família l'estarien construint senyors amb unes pedres a l'esquena, i gràcies a que tenim grues i tenim aparells que han automatitzat feines, no cal que portin pedres a l'esquena. Gràcies a que tenim, o per culpa de que tenim cotxes, van desaparèixer els llocs de treball dels que vivien dels cavalls. I, per tant, a mida que hem anat destruint llocs de treball, n'hem creat de nous.
Xavier Salamartín acaba de publicar el llibre De la sabana a Mart, l'economia de la intel·ligència natural. Això que us explicarem ara sembla realment increïble, però no ho és. Atenció, la Constitució espanyola va quedar derogada unes hores aquest dimecres. Sí? Ho heu sentit bé. Va quedar derogada, suprimida, això almenys és el que veia qualsevol usuari que accedís al web del Butlletí Oficial de l'Estat, del BOE. Al capdamunt de la pàgina que recull tots els articles de la Constitució hi apareixien unes lletres vermelles entre claudàtors que deien «Disposición derogada», tal com es pot veure en una captura de pantalla que ha fet públic el diari especialitzat Confilegal. Iberlei, una base de dades jurídica que consulten advocats i comptables, va detectar l'error dimecres a les 9 del matí i es va posar en contacte amb els responsables del BOE, que van arreglar-lo ràpidament. Avui, per tant, la Constitució ja torna a estar plenament en vigor. 2:45 del matí, queden 48 hores per Sant Jordi. Una diada que fa il·lusió. És aquella cosa? Això de Sant Jordi? Mira, i cau un diumenge. Està molt bé. No, és que jo sóc dels que m'agrada que caigui entre el dia feiner. A mi m'agrada molt que caigui un dia feiner, perquè és un dia que surts de la feina, vas a badar, vas a comprar, vas a la rosa, que si els llibres, que si... Està molt bé. Està molt bé. Està molt bé. I sembla que serà molt bona aquesta diada, amb més parades, amb més punts de firmes que mai. A més, com que la diada acaba un diumenge, molts paradistes de roses i de llibres aprofitaran per sortir ja avui al carrer i estirar Sant Jordi 3 dies. A Barcelona, al Rambla, en tornarà a ser el punt neuràlgic. En total s'hi destinaran 154.000 metres quadrats. També repetirà la superilla literària entre la Gran Via, l'Avinguda Diagonal i els carrers Pau Clat i Balmes. En aquest cas, les parades sí que només estaran posades diumenge. De fet, com que acaba un cap de setmana i coincideix amb el Barça Atlètic de Madrid al Camp Nou, la final del torneig jugador de tennis i la Fèria d'Abril, els Mossos han dissenyat un dispositiu de seguretat extraordinari. La policia catalana assegura que té efectius per arribar a tot arreu i, de fet, els informes de risc preveuen una jornada tranquil·la. La preocupació principal són els carteristes que puguin actuar a les zones amb més aglomeracions. Informa Benet Iñigo.
Els Mossos d'Esquadra asseguren estar acostumats a fer dispositius múltiples com el que han dissenyat per Sant Jordi, sobretot en una ciutat especialitzada en esdeveniments com Barcelona. Al centre, amb molts carrers tallats, seguretat ciutadana i ordre públic vetllaran tant per garantir el dispositiu antiterrorista com per la prevenció de delictes contra el patrimoni. De fet, una de les potes que més han potenciat són els agents de paisà per detectar furts i robatoris tant als carrers com al transport públic. Aquest desplegament no alterarà ni una coma els altres dispositius específics, per exemple, el que la brigada mòbil desplega al Camp Nou, i ajuda que, tot i que el rival és l'Atlètic de Madrid, el partit no es considera del risc i, de fet, hores d'ara només s'han venut un centenar d'entrades a aficionats matalassers. Cap previsió apunta tampoc a possibles incidents al Godó o al Fòrum on es fa la fèria d'abril. Això sí, la mobilització d'efectius de Mossos i Guàrdia Urbana serà extraordinària, molt per sobre que el Sant Jordi de l'any passat.
Més enllà de Barcelona, Tarragona i Reus, aprofiten avui per presentar les novetats literàries amb els autors locals i escalfar motors de cara a diumenge. Molt bones previsions de vendes tant a Tarragona com a Reus com a la zona, tot i coincidir en diumenge, especialment a la costa, a Montblanc, tot a punt per estrenar la Setmana Medieval i una llegenda de Sant Jordi completament renovada, Esteve Giral.
Hola, bon dia. Divendres de pre-Sant Jordi, amb el torn per les estrenes literàries del territori més proper. Tarragona torna a celebrar aquest vespre la tradicional recepció al món de les lletres amb autors, editors, llibreters i persones del món de les lletres per celebrar la festa del llibre. A Reus, Revetlla Literària, també avui amb les novetats editorials de la Biblioteca Xavier Amorós, pensant ja en diumenge. A Montblanc, darrers preparatius per estrenar demà dissabte la Setmana Medieval, amb una llegenda de Sant Jordi renovada de cap a peus. Lucy Martínez és la reina de Sant Jordi.
M'agrada més perquè és una reina més forta, més decidida, i això m'agrada.
El fort de Sant Jordi arreu del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre arribarà però diumenge. A Tarragona, amb gairebé 140 parades al llarg i ample de la Rambla Nova, i a Reus, concentració de llibres i roses a la plaça Mercadal.
I a Girona, a les comarques gironines, Sant Jordi no només comença abans, sinó que la majoria de pobles incorporen activitats de tota mena, com tallers, concerts i exposicions. Destaca Colonja, que viurà la segona edició de Poble de Llibres, amb més de 30 autors firmant, i una programació cultural complirà el centre històric del municipi. És admirable el que ha fet, en què s'ha convertit Colonja, que és una gran ciutat, un gran poble, molt gran, però és que a més s'ha convertit en una de les capitals del llibre del país. Bàrbara Julve.
Després que l'any passat la pluja portés els llibres i totes les roses al Palau Firal de Girona, aquest any l'esplanada del Passeig de la Copa tornarà a acollir les parades. Salt ja arrenca demà la programació amb una passejada literària. Calonja enceta tots els actes a partir d'avui amb art, concerts, cinema i literatura. El municipi consolida la seva marca de poble de llibres. Jordi Soler és l'alcalde. Són declaracions a RAC1.
Multitud de gent que esperem aquest cap de setmana podreu gaudir d'espectacles musicals, recitals de poemes.
A Palafrugell no hi faltarà la tradicional lectura continuada de l'obra literària de Josep Pla, El meu país. Per primera vegada, però, se celebrarà a la plaça de Can Mario, espai que coincideix amb la zona de les parades de llibres i flors.
I, finalment, des de dimecres, Lleida ja està fent actes previs de la Diada. Diumenge, la Rambla Ferran s'omplirà de 9 del matí a 9 de la nit de parades de llibres i de roses, però des de demà aquest carrer ja estarà preparat amb un seguit de propostes i activitats per gaudir amb família, Karen Alfonso.
Enguany, segons el president dels llibreters, Jordi Caselles, hi haurà de 20 a 25 nous títols d'autors lleidatans com a mínim. A més, pagès editors amb la campanya Llegim Lleida, les fleques i floristeries de Ponent repartiran targetes amb textos d'obres d'una trentena d'autors locals. Com la Diada enguany cau en diumenge, els diferents gremis de Lleida ja han fet una crida a la població, demanant que es quedin a la ciutat i gaudeixin de les diferents parades, que un any més s'instal·laran a les Rambles Ferran i Francesc Macià. A més, dissabte, les llibreries i floristeries de Lleida ja podran començar a oferir llibres i flors als ciutadans davant dels seus establiments.
I ara arriba la gran pregunta i el gran moment per llibreters, escriptors, editors, paradistes. Arriba la gran capital del 23 d'abril, del dia de Sant Jordi. La gran capital es diu Mònica Usart. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Què és Sant Jordi?
Pinta bé. Res a veure amb el Sant Jordi de l'any passat, amb aquelles pedregades, ventades i tempestes ben pronosticades.
Sí, senyora, sí. És veritat, tens raó.
No, de moment aquest Sant Jordi pinta molt millor, molt més tranquil a tot el país, amb sol, algunes bandes de núvols, i de pluja només se n'espera al Pirineu i sobretot a partir del migdia. Per tant, en general tindrem un Sant Jordi tranquil i amb temperatures altes. Al migdia màximes que es mouren entre els 22 i els 26 graus, però si sortiu ben d'hora o us allargueu al vespre, sí que farà més fresqueta. I a partir del migdia també es notarà el vent de ponent, en punts de l'interior, el vent del sud també a la costa, un vent que serà molest, però que no serà perillós.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
De seguida parlem de la sequera, es queda la Mònica Usart aquí a l'estudi de RAC1, i lluny de Catalunya, arreu del món, també se celebrarà Sant Jordi. El govern ha organitzat més d'un centenar d'actes en 60 ciutats de 20 països diferents, que inclouen des de la tradicional venda de llibres i roses fins a degustació de plats de cuina catalana. Activitats per totes les edats i tots els gustos, exposicions, tastos, tallers, conferències, castells... És el cas dels castellers de Vilafranca, que actuaran a Portugal. Els Verds han marxat cap allà avui mateix, fins diumenge els seran castells a Lisboa i a les ciutats d'Elbas i Évora, totes dues declarades Patrimoni Mundial de la UNESCO, com els castells. Mentrestant, demà a la tarda, els castellers del Poble Sec actuaran a Madrid, on també hi haurà la colla castellera local. En clau política, Sant Jordi estarà marcat pel desembarcament de fins a 6 ministres aquest cap de setmana a Catalunya. Miquel Iceta, Joan Subirats, Irene Montero, Fèlix Bolaños, que hi va ser Montserrat, voltaran per Barcelona diumenge entre les parades de roses i llibres. També vindrà Alberto Núñez Feijó, i demà hi seran Yolanda Díaz i Raquel Sánchez, que participaran en actes de partit de Sumar i del PSC respectivament. Salvador Illa ha avançat el dia de Sant Jordi al Parlament. El líder dels socialistes catalans va aprofitar el dia del ple per regalar un llibre a tots els presidents dels grups parlamentaris i també al president aragonès. Uns llibres dedicats i que, llegint de què van, es pot interpretar que tenen un missatge polític implícit. El mateix Illa ha explicat a RAC1 per què ha fet aquests regals.
És un gest de cordialitat, de subratllar que la diferent visió que tenim sobre molts punts, sobre moltes qüestions de Catalunya, no ha d'impedir que tinguem una relació de respecte i de cordialitat. Fer un obsequi que m'ha semblat que podia interessar cada un dels interlocutors, no? I que podia contribuir a obrir-nos una mica a tots plegats, a mi mateix també, diguem-ne, a la ment, no? I a llegir coses que potser per nosaltres mateixos no llegiríem.
Un exemple és el que ha regalat a Pere Aragonès, El año del búfalo, de Javier Pérez Andújar, un llibre que, segons la sinopsi, parla sobre utopies polítiques i la crua realitat. Adrià Santasusagna.
Llibres per tothom i per tots els gustos. Salvador Illa ha regalat a Josep Maria Jové d'Esquerra una salida honrosa d'Eric Vuillard, que es pregunta si es prefereix el confort de la ficció o el vertigen que provoca la realitat. Albert Batet, de Junts, ha rebut la biografia de Francesc Cambó, feta per Borja de Riquer. Recordem que Cambó va ser un líder del catalanisme, però també influent a la governabilitat d'Espanya. Illa ha regalat No callar, de Javier Cercas, a Jessica Albiach, i La història feminista de les nostres mares, de Gemma Ruiz, a Ignacio Garriga, de Vox, a Carlos Carrizosa, de Ciutadans, li ha portat La mestra i la bèstia, d'Imma Monzó, una novel·la de ficció en què la protagonista aprèn a entendre la història del seu país. Dolors Sabater, de la CUP, té El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero, i per últim, Alejandro Fernández, del PP, li ha regalat Hijos de la fàbula, de Fernando Aramburu, un drama còmic sobre dos joves bascos que funden la seva pròpia organització terrorista després de la dissolució d'ETA.
Amb una mica de sort, abans de les 11 hem acabat l'informatiu avui, perquè encara es queda molts temes dels que parlar. Per exemple, la sequera extrema, que obliga a tancar el canal d'Urgell només un mes després de començar el rec i 5 mesos abans del que és habitual. Serà a partir de dimarts que ve, quan només hi haurà aigua per garantir la supervivència dels fruiters, per evitar que es morin. La mesura afectarà unes 50.000 hectàrees de cultius. Els regants d'Urgell mai havien hagut de prendre una decisió tan dràstica com aquesta. Julen Andrés.
Es tracta del canal principal, que es destinarà només al rec de supervivència per garantir abastaments i salvar els arbres pensant ja en futures campanyes, i és que l'actual la producció ja queda molt tocada. En parla el director de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell, Xavier Díaz.
A nivell de cultius, doncs, si no plou, doncs el cereal d'hivern tindrà pèrdues, ni que sigui de regadiu, tindrà pèrdues importants. El cereal d'estiu, no, si està sembrat, es perdrà el 100%, i clar, els fruiters poden perdre el 100% de la producció.
A més, des de la comunitat fan una crida a l'ús responsable de l'aigua per no comprometre el rec de supervivència. També hi ha una reunió prevista amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per la declaració de zona catastròfica.
Les mesures a la meitat occidental de Catalunya arriben una vegada a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha posat fil a l'agulla davant les exigències de la Generalitat. A més, el canal d'Urgell a les Terres de l'Ebre també començaran a patir restriccions, sobretot al Delta, on s'ha retallat a la meitat l'aigua de rec als canals per la sequera. La norma arriba pocs dies abans de l'inici de la campanya de l'arròs. A banda d'amenaçar la producció arrossera, també pot provocar una afectació mediambiental greu, Esteve.
És una mesura dràstica sense precedents en la història del Delta de l'Ebre. Arriba, a més, en un moment especialment delicat perquè la setmana que ve ja s'havien d'inundar els camps per començar la campanya de l'arròs als dos marges del Delta, amb la majoria dels camps a punt per sembrar i totes les inversions prèvies ja fetes. No tenen garantida, per tant, els arrossaires l'aigua per poder completar tot el cicle de creixement de la planta de l'arròs fins al mes de setembre. Dani Forcadell, president de la Junta Rectora del Parc Natural del Delta, amb representació de tots els sectors econòmics i socials, ho explica a RAC1.
Per tant, si no hi ha aigua, no hi ha arròs, i si no hi ha arròs, no hi ha vida al Delta. Ho he de dir així de contundent i així de clar.
La mesura també té efectes sobre la biodiversitat. En un espai tan sensible com el Delta, també serà negatiu per la pesca, l'aqüicultura o el marisqueig.
Però, a més de la sequera, el canvi climàtic també provoca altres problemes, com la pèrdua de sorra a les platges arran dels temporals. Una de les accions més freqüents per intentar fer-hi front és posar-hi sorra nova. De fet, el govern espanyol ha destinat més de 5 milions els últims 3 anys per recuperar les costes de Barcelona i Tarragona. Doncs bé, avui llegim al periòdico que la Generalitat, a través de Mireia Boia, deia que creu que fer-ho és llençar els diners i demanar buscar altres solucions i acceptar que algunes platges poden acabar desapareixent. Mònica, per Sant Jordi has dit que no plourà. Però veus aigua per alguna banda pels pròxims dies o...?
No, de moment només demà s'esperen alguns ruixats, però si mirem la setmana que ve, per exemple, almenys inicis de la setmana que ve, doncs sembla que la passarem sense pluja. Per tant, no tenim bones notícies pel que fa a la sequera. Demà sí que serà un dia de temps insegur, amb alguns xàfecs bàsicament al Pirineu, Prepirineu, comarques de Ponent i també comarques del sud. Ja poden arribar al matí, després a la tarda poden arribar fins a punts de la Catalunya central. Això farà que la temperatura quedi més frenada que avui, sobretot allà on el cel es mantingui més tapat. I avui d'aigua ben poca, dia de sol, amb algunes bandes de núvols, ara al matí no es descarta alguna gota a la Costa Daurada i després a la tarda algun xàfec al Pirineu, amb temperatures altes, sobretot avui, el dia de Sant Jordi, i com dèiem, demà recularan. I ara mateix tenim 15 graus a Barcelona i Tarragona, 8 a Lleida, 7 a Girona, 5 a Olot i 15 al Vendrell.
19 minuts i les 9 en punt del matí. El cos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, l'enterraran dilluns al cementiri de San Isidro de Madrid, un dels més importants de la ciutat. L'exhumaran de la vall de Cuelgamuros, el que es coneixia com a Valle de los Caídos. I la data no és casualitat. Dilluns farà 120 anys que va néixer. Armen.
Sí, dilluns serà exhumat, ho farà el govern espanyol perquè és el propietari del monument i el cos, el que en quedi, serà entregat a la família que l'enterrarà a Madrid. No l'enterraran al cementiri del Pardo, que és el gran cementiri franquista, on ara hi ha el dictador i centenars de col·laboracionistes del règim. Félix Bolaños feia l'anunci ahir des de Barcelona, però sense voler entrar en detalls.
Les anuncio que, tanto por razones de seguridad como por la propia intimidad de la familia, no les daré más detalles de cómo se va a producir en concreto la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera.
Primo de Rivera sortirà de la vall de Cuelgamuros per llei. Franco se'l va treure amb un decret que deia que no hi podia haver enterrades persones que no fossin víctimes de la guerra. Primo de Rivera sí que ho era, però la nova llei de memòria històrica en prohibeix la sepultura en monuments als organitzadors del cop d'estat del 36. Va morir afusellat el 36, enterrat a l'Escorial, després a Cuelgamuros, i ara se'l retirarà del monument franquista per excel·lència.
Joan Carles I compleix el guió previst i passa de puntetes per Sanxenxo a Galícia. La segona visita de l'emèrit a Espanya des que va marxar a Abu Dhabi està sent molt diferent de l'anterior, ara fa un any. Ni declaracions a la premsa, ni banys de masses, ni fotos en restaurants de luxe. Més aviat al contrari. A l'emèrit només se l'ha vist dins el cotxe, anant i tornant del port i embarcant-se en el seu veler, el Bribón. Enviat especial de RAC1, Sanxenxo, Arnau Mañé.
El rei emèrit tenia la intenció de passar desapercebut i ho està complint. Hi ha expectació mediàtica, sí, però la visita a Sanxenxo no ha revolucionat el municipi ni de bon tros com l'any passat. Joan Carles I es va deixar veure ahir al migdia al Club Nàutic. A diferència de l'última visita, aquest cop va esquivar la premsa amb el cotxe, va saludar des de lluny les càmeres de televisió i va respondre amb un mig somriure als aplaudiments dels pocs ciutadans que el van rebre al port. Des d'allà va embarcar-se en el Bribón i va sortir a navegar pràcticament 3 hores. L'operació perquè el rei emèrit entrés i sortís del vaixell, evidentment, va costar Déu i ajuda. Tot i això, Joan Carles de Borbó vol competir aquest cap de setmana a la Copa d'Espanya de Vela. I està inscrit i en tindrà l'última paraula. Per cert, atenció a una de les imatges curioses d'aquest viatge a Sanxenxo. És el rei emèrit amb una pandereta a la mà. Li va aconseguir fer arribar un periodista de la televisió gallega. Joan Carles I li va agrair el regal des de lluny mentre l'aixecava amb el braç.
Pràcticament 3:15 del matí, el vídeo viral d'Ada Colau felicitant el ramadà des d'una botiga de queviures encara porta cua, és aquest.
Me cobres? Claro que sí. Ah, ¿usted es Ada Colau, alcaldesa de Barcelona?
Sí, soy yo. ¿Puedo hacer algo por ti?
Es que mañana acaba nuestro Ramadán y tenemos fiesta pasado mañana. Quiero que saludes a todos los musulmanes que pasemos una feliz fiesta.
Claro que sí. Feliz Ramadán a todos los vecinos musulmanes de Barcelona. Que tengáis una feliz fiesta.
El diari Ara ha parlat amb l'altre protagonista del vídeo, el dependent de la botiga. Es diu Rustem Iqbal. Iqbal és pakistanès i té més de, atenció, 700.000 seguidors a TikTok. Poca broma! A banda de treballar al súper, també fa de taxista. De fet, evidentment, quan veus el vídeo, dius, mare meva, que malament està fet això. Però té un efecte de seducció al vídeo que el vas mirant i dius, però com és possible que hagin fet això? Clar, també ha fet que el vídeo sigui en castellà generar crítiques contra l'alcaldessa, però, en declaracions a l'Ara, Rustem explica que va ser ell qui va demanar a Colau fer un castellà perquè s'hi sent més còmode i diu que la gent critica massa. De fet, va ser ell perquè té, repeteixo, que molta gent ho desconeixia, 700.000 seguidors a TikTok. La mateixa alcaldessa va compartir ahir un altre vídeo amb ell, també des de la botiga, però sense fer el teatre. En aquest cas, ella sí que parla català.
Rustem, ets un barceloní molt influent a les xarxes. Quina és la teva història? Com has arribat a Barcelona?
Vine de Pakistán y cursando todo desierto africano. Por ejemplo, de Togo, de Pakistán a Dubai, Dubai a Etiopía, Etiopía a Togo, y de Togo hemos cogido los buses, camiones...
Parlant de Barcelona, avui hi ha una nova enquesta sobre les eleccions municipals. Surt al nacional.cat, és un sondeig de GAPS, encarregat per Junts per Catalunya, que precisament dona una victòria clara a Xavier Trias. Segons aquest sondeig de GAPS de Junts per Catalunya, obtindria Trias entre 13 i 14 regidors i més del 25% dels vots, molt per sobre de Barcelona en Comú, que seria la segona força amb 9 i 10, o 9 o 10, i menys del 19% dels vots. En tercer lloc quedaria el PSC, de Jaume Collboni, amb 8-9 regidors, i Ernest Maragall d'Esquerra quedaria quart amb 7 o 8 regidors. Pocs i PP podrien quedar-se fora de l'Ajuntament de Barcelona. Un minut de nou creixen les famílies que dubten de les vacunes infantils. Ho adverteix UNICEF, que el seu últim informe indica que la confiança en les vacunes ha caigut 8 punts a Espanya des que va començar la pandèmia del coronavirus. Això, tot i que, recordem, van ser imprescindibles per poder controlar els virus. UNICEF avisa que si la tendència s'accentua els pròxims anys, podrien reaparèixer malalties que a Catalunya estaven erradicades. Segons UNICEF, si el 2019 més d'un 96% de les famílies confiaven en la vacunació infantil, ara són un 88%, un patró que també repeteix en molts països de l'entorn. Per ara, la taxa d'immunització encara és molt alta, però el director executiu d'UNICEF Espanya, José María Vera, adverteix que en alguns estats ja ha començat a baixar.
La reaparición con más intensidad o el agravamiento de enfermedades prevenibles con las vacunas como el sarampión o la poliomielitis, especialmente en aquellos países donde la caída de la inmunización, de la tasa de vacunación ha sido más alta.
I avui llegim al diari El País que el Tribunal Constitucional ha avalat la decisió d'un jutge de vacunar un avi amb Alzheimer, tot i que el seu fill i tutor no hi estava d'acord. La demència severa que pateix la dona li impedia autoritzar ella mateixa que la vacunessin i el fill no ho volia fer. El tribunal ha considerat que s'ha de vacunar la dona tant per la seva salut personal com per la pública. A tot això, Madrid ha demanat al Ministeri de Sanitat que retiri les mascaretes dels espais on encara són obligatòries: farmàcies, centres de salut i residències. Avui la Vanguardia detalla que la majoria dels experts aposten per mantenir la mascareta als hospitals i als CAPs, però no veuen problemes el fet de retirar-la a les farmàcies. Ho pensen, per exemple, a la Societat Espanyola de Medicina Interna o a la Societat Espanyola d'Epidemiologia. 12 minuts i les 9 en punt del matí, que ens queden alguns temes per explicar. D'aquí uns moments continuen els apunts aquí al món a RAC1.
A d'adrenalina, C de captain, E de electric, F de formentor, H de héroe, I de impulso, R de Raval y de Rosalía también, y Z de Zic, de Zac, de Zic, Zac.
Cupra.
Preparat per guanyar la carrera a la renda.
Com cada any em toca presentar la renda i no sé ni per on començar.
Em sento perdut.
Frena, deixa'ns a nosaltres.
Els gestors administratius ens hem entrenat per agafar-te el relleu i córrer aquesta carrera per tu. Troba el teu gestor administratiu a gestors.cat.
Cupra Formentor, la revolució de la A a la Z. Per 280 euros al mes, a MyRenting. Entrada 7.855 euros. Descobreix-ne més a CupraOfficial.es.
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
Cada dia et mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria en cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Festa del RAC i mou-te amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
A Òptica i Audiologia Universitària celebrem Sant Jordi amb un descompte de llegenda. Del 17 al 22 d'abril t'oferim un 20% de descompte addicional als nostres fantàstics preus. Afanya't i visita qualsevol dels nostres centres o la nostra botiga online. Consulta les condicions. Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't de sempre. Ho has de fer.
Busques el look perfecte per a un esdeveniment? A la Roca Village l'encertaràs segur. Troba el teu vestit ideal a firmes com Liu Jo o El Ganso. I a Kids Around per als petits de casa. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village per explorar les més de 150 botics amb descomptes de fins al 60% sobre el preu original durant tot l'any.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somieu amb el disseny. Els dies de temptacions han arribat. 10 dies per descobrir la creativitat de les noves col·leccions i aprofitar preus molt seductors amb mobles i sofàs Roche Bobois. No perdis el temps. Els preus de temptacions de Roche Bobois són només fins al 24 d'abril. Més informació a rochebobois.com.
Rich snippets. Ethical hacking. Threat hunting. TensorFlow. Entens alguna cosa? Normal. Escolta la ràdio, no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Des de l'11 Catalunya et desitgem una bona diada de Sant Jordi. Si vols regalar amor, cultura i solidaritat, apropa't al teu venedor o venedora de l'11. Molta sort i feliç dia de Sant Jordi.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca 93-737-6280.
Vuit minuts i les 9 del matí, continuem els apunts aquí al Món a RAC1. La primera prova d'Elon Musk per portar gent a la Lluna acaba bé. Malgrat que molts els hagi pogut semblar un fracàs. Podria haver anat millor, sí, esclar. Va ser un desastre. No, ans al contrari. De fet, tant Musk com els enginyers de la companyia SpaceX i la NASA van donar per molt bo l'enlairament. El cas és que els responsables del llançament del coet Starship, que ja havia de sortir de la Terra per fer una ruta espacial, el van fer explotar 4 minuts després que s'enlairés, abans que la nau es pogués desenganxar del coet que duia per nom Super Heavy. L'objectiu final d'aquest coet és que acabi transportant persones i càrrega a l'òrbita terrestre, a la Lluna i a Mart. Twitter ha començat a eliminar els perfils verificats que no estan subscrits a Twitter Blue. La companyia va anunciar que els comptes amb el tic blau tenien fins ahir per pagar la subscripció si volien mantenir-lo. Doncs bé, alguns perfils ja han perdut la verificació, com ara, atenció, els noms de Bill Gates, Shakira, Piqué, Ivaiano, Rosalia o el Papa Francesc, que se sumen a molts altres famosos. Ara bé, hi ha una sèrie de noms molt crítics amb el fet d'haver de pagar per tenir el tic blau que continuen apareixent com a comptes verificats. Són l'escriptor Stephen King, el jugador de bàsquet LeBron James o l'actor William Shatner. Elon Musk ha explicat en una privada que ell mateix està pagant les seves subscripcions perquè li mantinguin. A Badalona han detingut un adolescent drogat que va envestir una dona anant en patinet. La víctima de 60 anys està crítica a Can Ruti després que l'operessin. L'accident va passar abans d'ahir al carrer Torres i Baixes. El noi de 18 anys circulava a gran velocitat per la vorera i no va poder esquivar la dona. Quan el van detenir, la Guàrdia Urbana va donar positiu per consum de cànnabis. Ara està a l'espera de passar abans del jutge. Això és la notícia que publica avui el The Wall Street Journal. Hackers russos estan atacant l'agència que controla el trànsit aeri de tota Europa. L'ofensiva d'aquests cibercriminals va començar dimecres i no ha parat des de llavors. L'Agència Europea assegura que, de moment, han pogut parar el cop i, per tant, el trànsit aeri no està en risc, però aquesta hora l'ofensiva dels hackers russos continua. I una notícia que afecta directament aquesta emissora. Eulàlia Carbonell serà la nova directora gerent de RAC1 i RAC 105. Les emissores també tindran un altre director, en aquest cas director de continguts, Xavier Pérez, fins ara, encara continua. Sos director del món a RAC1, que serà el responsable del conjunt de la programació radiofònica i de l'antena. Els canvis començaran a aplicar-se l'1 de maig, el dia que RAC1 farà 23 anys, i busquen millorar l'organització i coordinació dins de la ràdio i amb la resta del grup Godó. Eulàlia Carbonell i Xavi Pérez penjaran del director general de negoci del grup, Xavier De Pol. Eulàlia Carbonell va ser directora gerent de 8TV, directora d'operacions de la Vinia Services, productora executiva d'Arena Sport Media i consultora especialitzada en estratègia de mitjans audiovisuals. Xavier Pérez és periodista, treballa a RAC1 des de la tardor del 2007, primer a la redacció d'informatius, i des del 2008 al món a RAC1, ha estat guionista, coordinador i actualment n'és el sotsdirector. La direcció de la ràdio es completa amb Eli Sabanés, al capdavant de l'àrea d'administració, i amb els responsables de la resta d'unitats i seccions de la ràdio, o sigui, informatius, esports, tècnica, RAC 105, màrqueting i audiències. En el món de la ràdio, ho dèiem al davantal, els Premis Ràdio Associació han reconegut Toni Clapés com a millor professional de ràdio.
El jurat atorga el premi al millor professional al director dels programes versió original de Catalunya Ràdio i versió RAC1 a Toni Clapés i Casals.
Va ser en una gala i al vespre des de l'auditori de l'11 de Barcelona que va congregar representants de bona part dels mitjans de comunicació de Catalunya. El de Clapés no va ser l'únic premi RAC que va esquitxar aquesta casa. El cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García, va rebre una menció d'honor per la seva recuperació i ràpida incorporació a la ràdio després d'un accident de trànsit greu, així ho recordava ell mateix.
Sempre és un honor rebre una menció d'aquestes característiques al costat de noms del periodisme de comunicació com els que ara han pujat a l'escenari, com l'Eduard Boet, el Rafael Túria o la Magda Llurba. En el seu cas és un premi, ho sentíeu ara, més que merescut per la seva trajectòria professional que arriba després d'una llarga carrera, i en el meu, diguéssim que m'han donat aquesta menció, jo crec, per la trajectòria que vaig fer amb la meva moto contra una furgoneta que es va saltar un semàfor en vermell. Va ser la cosa.
Un premi que va dedicar a la família, als companys de RAC1 i a la seva mare, que li va transmetre l'amor per la ràdio.
Una casa que era màgica, que era lliure, que era diferent, que era divertida, i aquella casa, en aquest cas, era el Passeig de Gràcia número 1 de Barcelona. Allí hi havia Ràdio 4, i allí hi va treballar tota la vida la meva mare. Amb els ulls ben oberts, jo hi passava els estius, assegut al costat del tècnic, veient com es feia la màgia, aquesta màgia que tant em va agradar, i que anys després em fa ser aquí. Gràcies, mare, gràcies, mama, perquè a tu t'ho dec tot.
El suplement de Catalunya Ràdio va rebre el Premi a l'Excel·lència en el seu 35è aniversari, i el podcast La Sotana, una menció particular a millor programa de ràdio. Un dels seus membres, el també col·laborador de RAC1 de la competència, el Manel Vidal, va aprofitar el premi per parlar de l'humor als mitjans.
Ens hem estat a molts mitjans públics i privats. No ha anat bé, no hem encaixat gaire, ni els mitjans públics ni els mitjans privats. No passa res, ens autofinancem i ens autoproduïm. Segurament teníem una mica de culpa pel fet de que no acabessin bé ni els mitjans públics ni els privats, però crec que també és trist que hagi anat així, perquè també denota que hi ha una mena de tendència conservadora i censora, i que al final això el que fa és que hi hagi la mateixa gent dient les mateixes coses a tot arreu.
Escoltàvem en Joan Lluís García, també van rebre menció d'honor Rafael Túria, Magda Llurba i Eduard Boet. L'Eduard, el gran Eduard Boet, va recordar els inicis de la ràdio i de la televisió en català.
Però que d'alguna manera el vull recollir en nom d'una generació de molts companys i companyes que ens va tocar, posar en marxa mitjans de comunicació en català. Ho vam fer amb la millor intenció i la millor voluntat. I la veritat és que avui que ha passat temps i que alguns doncs, ja estem una mica retirats, és una satisfacció immensa veure com aquest, com l'ha anomenat, aquest espai comunicatiu català té aquesta musculatura i aquesta qualitat.
Tot plegat en una gala conduïda per Jair Domínguez, per Neus Rossell i en Peyu, els presentadors del Búnquer a Catalunya Ràdio, que va premiar programes i professionals d'arreu del país. També hi era la Maria Cusó.
Quan Jordi Margarit, president de Ràdio Associació, va donar la benvinguda als assistents a la gala dels Premis RAC, va assegurar que aquests eren un reconeixement a la pluralitat. I així va ser. El magazín Podríem Fer-ho Millor, de Punt Mèdia, de València, va guanyar el premi al millor programa de ràdio. I sí, i què, de Ràdio Palafrugell, el premi a la inclusió. El millor programa de ràdio local va ser per Com ho veus, de Ràdio Igualada, on els convidats expliquen al presentador, un jove invident, quin és el seu racó preferit de la ciutat. El periodista i conductor del programa, David Penedès, va protagonitzar un dels moments més emotius de la gala en recollir el premi.
mi.
Jo sóc cec de naixement, sóc una persona cega. Però això no vol dir ni que sigui un discapacitat ni que sigui un minusvàlid. Sóc una persona amb diversitat funcional que pot fer les mateixes coses que la majoria. I amb el nostre equip del Com ho veus hem demostrat que som capaços de guanyar un premi Ràdio Associació.
La plataforma audiovisual La Xarxa Més va guanyar el premi a la innovació per posicionar l'audiovisual local en l'ecosistema digital i la sèrie d'animació Jasmine i Jambo, coproducció de TV3 i IB3, al guardó 1924.
I dels premis Ràdio Associació els de RAC 105, perquè la gala de la tercera edició dels premis de la ràdio musical ja té data. 16 de maig es farà a la sala Paral·lel 62 de Barcelona i la presentaran l'Ernest Codina. I atenció, la